need sweet attention, love and tenderness. When it's real, it's unconditional, I'm telling you. Cause a man just ain't a man if he ain't man enough to love you when you're right, love you when you're wrong, love you when you're weak, love you when you're strong. El amor moltes vegades no el podem explicar. Et fa reaccionar de formes que mai pensaries. És un sentiment d'aquestos que no saps molt bé per què te fa moltes vegades comportar-te de tal manera o sentir-te de tal manera. A lo millor nosaltres no tenim l'explicació, però anem a preguntar-li-ho a un psicòleg clínic per a veure si ell la té. Ens acompanya Pasqual Casalta per a parlar-nos sobre l'amor des d'un punt de vista psicològic. Pasqual Casalta, bona vesprada.
Sí, hola.
Hola, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Bueno, en primer lloc, parlar una miqueta de l'amor. Què és l'amor i per què ens fa reaccionar de maneres tan distintes de les que esperàvem?
Bueno, vaya pregunta. Vaya pregunta. Bueno, anem a veure. Hi ha una importància, jo penso que és crucial, no?, en l'amor, des de la criança als xiquets a la pròpia salut psicològica per tal d'arribar a la felicitat humana, no? I tot això, pues, sempre és important, no? Sempre és essencial, no? Criar bé un xiquet, estar bé psicològicament, no?, tenir salut, intentar ser feliç, per què no?
Sí.
Sin embargo, claro, la gran pregunta, ¿y qué es el amor?, no? Pues yo pensé que poques idees o poques paraules són tan confuses i se tergiversen tant com aquesta. En duda, probablement, per l'enorme varietat de facetes que li caracteritzen, no? Entonces, si vos pareix, intentaré resumir un poquetet.
Sí.
Tot este proceloso concepte,
sí, perquè...
no?, que és l'amor.
Sí, perquè volem comprendre'l un poquet més.
Bueno, jo me dedico a això. En fi, mira, anem a veure. Jo penso que podem entendre l'amor com un tipus especial de víncul, d'acord? És un víncul psicològic, és un víncul per excel·lència, no? És una classe de relació que tu tens com a persona en una altra o en altres persones que té unes característiques determinades que són els sentiments i que són les conductes.
Sí.
Les persones més sensitives se deixen portar pels sentiments i després intenten arribar a acord en el seu cap perquè ha fet allò perquè ho sentia. Les persones més racionalistes fan el que pensen i després intenten sentir-se bé en el que han fet. Per això seria aprofundir en un altre territori en el que ara no vull anar.
Donar
el que estem respecte a lo que és el víncul, el que és l'amor, a diferència d'altres relacions humanes, com poden ser les relacions laborals o les relacions socials, té una característica intrínseca que se té o no se té, no?, que és la seguretat, la capacitat que tens com a sujeto, com a subjecte, de proporcionar seguretat, bé siga física, bé siga emocional o bé siga moral, per què no?, a altres persones, gràcies a la qual i ser altres persones poden créixer i desenvolupar-se lliurement per tal de traure el millor d'ells mateixa. En qualsevol relació, en qualsevol àmbit, parlant de, pues, bueno, de família, o d'amistat, de parella, de psicoterapia, de solidaritat, sempre que no permetisca a la persona estimada sentir-se més segura, més lliure i més maura gràcies al que l'estima, pues direm que això no és una relació genuïnament amorosa.
Ja.
D'acord?
Sí.
En tot això, què vull dir? Pues que la capacitat d'estimar d'un individu, de la capacitat d'amar, depèn en bona medida de la seva capacitat psicològica de confiar, de confiar en els altres. Jo fie en tu, jo confio en tu. Quan te veig confiable, te veig una persona competent. I des d'aquesta competència, observe, tinc, rep seguretat, que és el que a mi me fa que jo seguisca confiant en tu. Lo contrari de l'amor, en aquest sentit, seguint per aquest fil, lo contrari de l'amor no seria l'odio.
No.
O sigui, això que diuen de n'hi ha un pas entre l'amor i l'odi?
No. És la mateixa part de la línia, és el polo opuesto del mateix conducte, no. Lo contrari de l'amor no és l'odi, és la por. És la por i és l'egocentrisme. Un egocentrisme mal entès, d'acord?
Sí.
Perquè estimar-se a un està molt bé. O sea, jo me quiero a mi mismo, el meu ego està molt bé. Una altra cosa és l'egocentrisme. Jo no faig allò que a mi no me vaig a bé. Això és l'egocentrisme, Però, en fi. Claro, com ens podem vincular i oferir seguretat a altres si nosaltres mateixa estem dominats per la por, per la buidor, o tenim seqüeles, diguem, narcisista, no? Pues me tenen que voldre, el meu novio té que ser aixina, la meva parella té que fer el que jo vull, i aquest tipus de coses, no? Claro. I ser restriccions l'únic que fan que pues fan defensar-nos de la nostra por, no? De, pues una persona que siga superaparent i superguapo perquè siga, me doni brillo al meu costat, no? Una persona que és dèbil perquè la puga dominar, una persona carencial i vulnerable perquè jo la sobreprotegisca i siga, ho faci de pare o mare, vull dir.
Claro. Tot
aquest tipus de coses el que farà serà que podrem explotar molts sentits que podrien ser d'alguna forma amorosos, de carinyo o d'estima, però mai pots estimar aquesta persona perquè no està en el teu nivell, està en una altra categoria.
Claro.
Per això estimar és donar, és transmitir...
És ser generós, no, Pasqual?
Per això pots elegir. Tu no pots donar el que no tens.
Claro.
Entonces, si no t'han volgut bé en la infància, difícilment sabràs amar, estimar. Entonces, clar, pa poder amar tens que donar.
Sí.
I pa donar tens que tindre. I tens que tindre algo que ja forma part de tu, d'acord?
Claro.
I fundamentalment el que ho ha de tindre en un mateix és seguretat, si no estàs pelat.
Però també comentaves el tema, lo millor, de l'egocentrisme, però sí que s'ha de tenir una bona autoestima, no? Per a que tu te vulguis a tu mateixa i pugues traslladar-li a l'altra persona aquest sentiment, no?
Sí, però això s'explica molt bé quan tu acabes de fer en 5 segons, però és tremendament complicat. És tremendament complicat. És a dir, com que jo t'hi vull molt a tu, te deixes ser com eres, te respecte, t'accepte i valide aquelles coses teues de tu que a mi me van bé i les que no les accepte perquè te vull com a un tot.
Ja, això és molt difícil, sí.
Efectivament.
Claro.
Què ocorre? Pues que a nivell social s'enfatitza molt en certs, diguem, sentiments que formen part de l'amor, però que no són amor, sentiments com l'apego, no? Pues han d'estar sempre junts, una parella fusionar. Pues el carinyo, l'alegria, l'admiració...
La rutina?
El desig sexual. Bueno, la rutina no seria un sentiment, seria un funcionament que fa que coincidim en els puestos i en els espais, però no per estar més una persona la vols més, a vegades és al contrari.
Pot ser, sí.
De fet, si pensem en els Nadals, així per un moment, el Nadal té un punt d'ambivalent, tens ganes de que vinga o no, i tens ganes de que acabe o no.
Ja.
D'acord? Te reuneixes en gent o no, i el sopar discurris bé o no, d'acord?
Sí.
Vull dir que... I aquests sentiments no van associats a determinades actituds i conductes. Per què? Perquè aquest amor serà sempre molt, molt precari o molt inexistent. Si tu admires una persona o si tu tens desig sexual per aquesta persona, no l'estimes, sols vols d'aquesta persona el que a tu te va bé, el que tu necessites.
Mm. Se pot confundir, no? Tots aquests tipus de sentiments, el més comú i el més normal és que se confundisquen.
Jo, en tot el respecte per tot el món que m'estiga sentint, i des de la màxima humildat diria que estem amb un to confosos, estem amb un to...
Sí.
No, és molt difícil llevar-se les ulleres per veure les coses tal com són. Per què? Perquè confundim les coses perquè l'altre és massa dur, és massa complicat, i m'explique. Vull dir, si tu admires una persona, l'estimes, no? Però l'amor complet és una altra cosa. Si tu desitges una persona, tens deseo sexual, però aquesta persona, però no la vols en la seva totalitat.
Clar.
Només vols el que vols d'aquesta persona en aquest moment.
Sí.
Que això no vol dir que se puga maurar, que se puga treballar, que se puga aprofundir en la relació per la que les dues persones se vulguin vincular. Ficaré un exemple. Si tu dius que estimes molt el teu gos i que l'adores, però eres incapaç de cuidar-lo, o no te dones compte que el gos té que eixir de casa, o el fiques en un piso perquè vols tenir un gos, perquè el vols molt, però el gos en el piso no viu bé... Pues, de què estem parlant, d'acord?
Claro.
Què ocorreix? Pues que n'hi ha mil emocions i mil sentiments, pues te pots enamorar, te pots idealitzar la teva parella, te pots identificar en ella.
O pots pensar que estàs enamorat i no ho estàs, no? Que això és el que passa moltes vegades.
Claro, és que l'enamorament, i si me sent alguna bona amiga se'n riurà, l'enamorament dura entre 9 i 22 mesos, no dura més. Per què? Perquè si tu descomposes la paraula enamoramiento és enamormiento, no? És allò de la ceguera de l'amor que parlaven els poetes, que fa que tu en aquest moment, confús i drogat per les sensacions que t'arriben, que són novedoses i són molt estimulants, te poden fer prendre decisions molt dures que al llarg de la vida pues, poden tenir unes conseqüències nefastes. O sigui, casar-te enamorat seria un gran error. Molta gent se casa enamorat i quan se desenamora han passat 8 anys i se dona compte que realment no estima la persona, s'havia enamorat de la persona, però no l'estima perquè no la coneixia. Però això és per xerrar i xerrar.
Bueno, sí, sí, això té per molt.
Si sou amables i me voleu cridar,
sí,
això dona per molt.
Pasqual, això dona per a molt i sí que et convidem a una pròxima sessió psicològica perquè parlar d'amor és moltes vegades és molt complex i són molts sentiments entrellaçats que moltes vegades jo crec que és difícil saber quins són els més adequats a lo millor per a una persona, no? I què és el més òptim, no? Per a cadascú.
Clar, bueno, mira, n'hi ha molta gent que pensa que estima perquè simplement el que fa és imitar a personatges del cine o de la tele, que són quasi personatges patològics, no?
Sí.
Perquè el que és estimar de veritat és molt difícil i exigent, no? Si pensem en les nostres mares, quan ja ara que són majors i ara les veus o dines en elles o en els pares, i dius, ai, ara me'n recorde, mamà, quanta raó tenies quan no me deixaves fer, perquè ara jo, la meva filla, també tinc que fer el que tu fes, jo com a fill no ho entenia i ara com a pare entenc que és necessari. M'explica? Jo penso que això és un exemple cercano, quotidiano, que la majoria hem experimentat, que el que recibíem no mos anava bé i ara ho hem de donar i tampoc mos senta bé perquè el que rebem és un cert enfado, no?
Clar,
l'amor verdaderament és difícil i és exigent, no? Però se mereix que se diga, que se diga així, no? Què ocorreix? Pues que la persona que realment estima hauria de tenir certes característiques, no? Tenia que saber vore, tenia que saber respetar. Quan un ja ha superat les seves pròpies pors, por a créixer, por a la por a sentir-se indefens, i certes compulsions, no?, de ser egocèntric, de ser orgullós, d'envejar, de voler controlar-ho tot, doncs pots segurament començar a veure l'altre tal com és, no com a tu t'agradaria que fora.
Molt bé.
I en aquest sentit n'hi hauria que saber, diguem, guardar d'una forma tranquil·la aquestes distàncies, per apreciar la peculiaritat, no? És que l'altra persona és aixina. O sigui, a mi m'agrada el cine de terror i a tu no t'agrada, jo me'n vaig al cinema i tu pues, llegis el teu llibre i després mos veiem, no?
Claro.
Normalment no passa aixina. Si, com vas a voler-me si eres incapaç de venir al cine amb mi? M'entens? És absolutament al revés.
Sí.
Bueno, Pasqual, com que no tenim molt més de marge de temps, però sí que volem tornar a parlar pues la setmana que ve, per exemple, tornem a parlar amb tu i continuem. Sabem que tens una coseta i un test que tenies previst. El deixem per al dilluns que ve i parlarem una altra vegada de més cosetes relacionades amb els sentiments, que és molt interessant, Pasqual.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Quan vosaltres vulgueu. Gràcies, bon dia.